Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Els Oficis del Llibre, ja tornem a ser aquí. Avui tindrem, així per entrevistar i xerrar i dialogar una estoneta, la gent de Tremendes, que són tremendos, m'han dit. Després ens ho explicaran, tot parlant amb calma. Quan hagin parlat amb ells i ens hagin explicat què fan, des de quan ho fan i com ho fan, tindrem unes quantes recomanacions de llibres i també una lectura d'aquelles essencials, d'aquells llibres que pensem que estaria bé que tothom tingués a casa seu o tingués a prop o s'hagués llegit, si més no. Dit això, comencem. Hola, què tal? Tenim aquí a la Laia Clavé i en Ramon Bertrina.
Hola.
Hola.
D'Edicions Tremendes, que em diu el vostre currículum, allò grupal, que sou una editorial nascuda el 2015 a Girona, que teniu un esperit tremendo i, a més, ens expliqueu què vol dir això de ser tremendo i tremendejar. No? Diu que al segle XXI, del llatí tremendejare, tremendejar habitualment, hi ha un verb intransitiu que és l'acció de somriure llegint un títol, quedar embadalida en veure un bon disseny de portada i emocionar-se en endinsar-se en un llibre. En Rafa ha tremendejat fort amb el llibre de la Clàudia, per exemple. Després n'hi ha un altre de verb intransitiu que tindria aquesta excepció. En visites a casa dels amics, acció de veure's irremeiablement atret pel llibre més tremendo de la prestatgeria. Tremendeja com un nen cada cop que veu la biblioteca de la Núria. I una altra excepció seria trobar-se per compartir i gaudir de la literatura en col·lectivitat. El proper divendres tremendejarem al bar del Paco. I finalment, també dona aquesta altra explicació. Esperar impacientment la darrera novetat. I quan arriba, devorar-la. Mireia, no puc més, em tremendejo a sobre. Va d'això, Editorials Tremendes?
Va d'això, va d'això.
Si és així, diria més. Jo crec que estem tremendejant ara mateix.
Ara mateix estem tremendejant? Sí. Ah, doncs ja va bé, eh? Ja va bé. Els Oficis del Llibre ens agrada, eh? Ser tremendos. De tant en tant. No sou pas una editorial d'aquelles que només es dediqui a la narrativa o a la poesia o a l'assaig. Quasi bé cap no ho fa, eh? Totes toquen un o dos pals per poder anar tirant.
Correcte,
si no és difícil.
S'ha d'ampliar una mica el ventall.
Expliqueu-nos com va ser això de el 2015, que no eren pas temps fàcils per iniciar negocis, i menys d'aquests que toquen paper i lletra. Bueno, si sou tremendos, ja m'imagino. També hi deveu ser valents. Però com va anar això, de muntar una editorial?
Doncs la qüestió va ser que dins dels quatre que vam començar amb aquesta iniciativa, dos ja veníem del món de la poesia, i estàvem molt engrescats. Un de nosaltres volia treure llibre, vam estar mirant editorials, investigant una miqueta què hi havia en el mercat i com es podia editar i aquestes coses. I sense més ni menys, un dia tremendejant, se'ns va ocórrer de dir: i si som nosaltres que muntem una editorial amb la filosofia de transfons que ens agrada, no? Perquè, bé, ens va semblar que sí que al mercat hi havia editorials prou interessants, però que el que teníem ganes és de fer una cosa de proximitat, no? I amb una filosofia de fons que fos molt afí al que nosaltres pensem. I, sense més ni menys, vam dir: ens tirem a la piscina.
I ja han passat 5 anys.
Sí.
Gairebé.
Bueno, diuen que un negoci se sap si va o no va. Si aguanta 3 anys, la cosa indica que probablement se sostingui.
Sí? S'assegura?
Això diuen. N'heu passat uns quants més, potser, vol dir que la cosa va tirant.
Estem molt contents, no ens guanyem de vida amb això, ni molt menys, però sí que tenim... Li posem moltes hores a aquesta feina, amb tot el carinyo del món possible, i la idea és dedicar-nos cada cop una mica més amb tot el món editorial que estem aprenent durant aquests 5 anys moltíssim i que ens encanta, ens encanta.
Els Tremendos sou 4, no? Així de bloc, de nucli dur, o sou més, o sou menys? Jo per aquí tinc el Cesc Pla, la Clara Gispert, la Laia Clavé, que ets tu, i en Ramon Bertrina, que ara ens parlava, i segurament hi ha més gent al voltant que ajuda, els
sí,
uns que fan més o que fan menys.
Sí, sí que en la part editorial, ara, últimament, en Cesc, la Laia i jo, som una mica més els que prenem les decisions, però pel que fa a la maquetació hem tingut la Clara al nostre costat, però evidentment hi ha moments que també necessites més gent,
mans.
Més mans de maquetació, pàgina web, etc. No?
Sí.
I sí, ens ajuntem amb altra gent tremenda.
De fet, la Clara va ser des dels inicis. La Clara també és la responsable de tot el que és la imatge gràfica de l'editorial, que bé, si mires una mica el nostre catàleg es veu que allà hi ha una línia gràfica ben marcada, no? I la responsable, de fet, és la Clara Gispert. Com diu en Ramon, després la cosa s'ha anat ampliant, en serveis de maquetació doncs, tenim altres col·laboradores que també estan dintre de l'equip d'una manera més o menys regular, però bueno, podem dir que la família Tremenda s'ha anat ampliant.
Teniu un fons de poesia molt interessant, perquè parlàveu també de poesia, és que és una mica des d'allà on veu començar a trobar-vos, a parlar i a decidir-vos a tirar-vos a la piscina.
Exacte.
Expliqueu, va, doncs... que els poetes sempre tenen veu petita, moltes vegades.
Sí, una mica el que ens feia gràcia de començar aquesta iniciativa i pel que se'ns ha titllat de realment valents o, altrament dit, temeraris, va ser el fet de començar amb poesia i d'autors no consagrats. El qual feia que la nostra aventura fos encara una mica més difícil, no? I realment és que la poesia ens apassiona en totes les seves formes, no? No només a nivell escrit, sinó la poesia escènica, la poesia multidisciplinària, barrejada amb altres arts i així. I és així una mica que comencem, i de fet no és fins al cap de 3 anys, més o menys, que comencem a ampliar amb narrativa. Perquè el nostre punt de partida és aquest. Després és veritat que t'arriben originals i propostes que estan molt bé i, naturalment, quan t'arriba un original tremendo no pots deixar de donar-li sortida, no? Perquè dintre de la filosofia també és donar sortida a originals que potser amb grans editorials no tindrien sortida, no?
Sí, a vegades ni lectura.
Exacte.
Tenen, oi? No arriba ni a la taula del lector que toca. Això que em deies és perquè també el que feu és compaginar, i una de les coses que expliqueu és que sou especialistes en trobar espais on presentar les obres. Expliqueu-nos això.
Sí,
què vol dir això?
Com abans deia la Laia, no ens agrada només la poesia o la literatura en el format exclusivament escrit, sinó també la part... Bueno,
escènica,
que ens agrada més és la part escènica, no? La Laia i jo, sobretot, fa molts anys que estem treballant amb projectes de poesia escènica, ja siguin personals o impartint tallers o fent altres coses, i ens encanta la poesia escènica. I tenim la sort de tenir moltes propostes escèniques pel que fa al nostre apartat de poesia, no? De joves i no tan joves, nois i noies, poetes que tenen una poesia escènica brutal, brutal.
I on t'ho presenteu, tot això?
On ho presentem? Depèn
del
lloc.
Perquè això, tal com ho expliqueu, és evident que no és allò. Avui presentarem el llibre de tal a la Biblioteca Pasqual,
sí,
de 8 a 9.
Et sorprendré.
No?
El passat juliol...
Que també, però probablement
també,
no...
També,
que també, no... però probablement no només aquest format.
Correcte.
El passat juliol vam estar a una perruqueria de l'Escala.
Per exemple.
Presentant
veus?
El llibre de l'Azucena, Miopies, i a l'Ona, a la perruqueria l'Ona, a l'Escala. És a dir, hi ha llocs com una perruqueria, per exemple.
Molt
a part de bars o centres culturals o biblioteques també, no? Podem anar a llocs com perruqueries.
Està bé.
Sí, fantàstic.
Això és... Està bé, està bé, està ben trobat.
Sí, diguem que ens agrada que la literatura depassi el paper, però depassi també els llocs consagrats a la lectura, com la biblioteca, i que arribi, doncs, això...
Que arribi als llocs on està la gent.
On està la gent, correcte. Doncs en els bars, per exemple, es pot escoltar poesia i, la veritat, amb una beguda i ben assegut,
entra
molt bé.
Fins i tot contes o fins i tot allò, capítols de novel·les, no?
Exacte.
Poden entrar bé amb això, amb un bar, amb una platja, amb una plaça.
Correcte.
He estat tafanejant a la vostra web, mirant allò, rànquing dels que... els primers, tal. I em surten tres títols. Després vosaltres parleu-me de més, de menys, dels que us vingui de gust, no? I n'hi ha tres, que són els primers que se situen, que soc... Jo soc Xina Catalana, de la Laia Casa, que és l'explicació, no?, del tema de l'adopció. No t'oblidis d'escriure'm, que és una història d'aquestes que ara, per fi, anem recuperant i donant-te'ls llum, eh? De la por, de totes les pors aquestes que es van viure, Guerra Civil, post, i encara ara, dura.
Correcte.
I el meu pare té una malaltia mental, de la Míriam Clopés, que és una narració-conte, per explicar-ho a petits, però segurament molt bé a petits i a grans, no?
Sí.
Amb dibuixos ben fets. A partir d'aquí traieu-me el fil d'aquestes altres parts que no són només la poesia que feu a Tremendes.
Sí, com dèiem, doncs això, no? Vam començar amb poesia, però ara fem, bueno, ja fa uns anys, fem altres coses, no? I si vols comencem pel primer que deies, jo soc Xina Catalana, de la Laia. Ens el va enviar quan tenia 18 anys, aquest llibre.
Uau.
I tant bueno, com el de la Laia com el de la Clàudia, no t'oblidis d'escriure, en teníem 18 anys. Són, tant un com l'altre, treballs de fi de batxillerat.
D'aquelles de recerca que els
exacte.
Hi fan fer, no?
I que han acabat, doncs, d'aquesta forma, sent una novel·la, no? I el de, concretament, el de Jo soc Xina Catalana, doncs, parla del seu propi procés d'adopció, el procés d'adopció que ha tingut la Laia, no? I està escrit d'una forma molt xula, perquè ella... divideix el llibre amb la seva visió i amb la visió de la mare, no? I va combinant aquestes visions en cada un dels capítols. I, bueno, pots veure el que pensa la mare i el que pensa ella, no? Que això és molt interessant.
Molt bé.
Sí, a mi, per exemple, el llibre aquest m'agrada també, com que de vegades se't dona com detallets, no?, de la creació de la pròpia identitat, no? Perquè
clar.
Sent adoptada xinesa catalana, no? I, bueno, és un llibre que és de fàcil lectura, que en un moment donat es pot utilitzar per joves, no? I que, bueno,
i que
el que ens agradava era com
aules.
Que tenia temàtica social de fons, no? De fet, amb aquest llibre vam començar la col·lecció Pop, o Pop, depèn de l'accent que li vulguis donar.
Vosaltres quin hi poseu, el Pop o el Pop?
Pop. Pop. De fet, totes les col·leccions tenen nom de música.
Això és per alguna cosa?
Bueno, una mica per la multidisciplinarietat aquesta que estem buscant sempre, no? Doncs la col·lecció Pop, vam creure que el pop era el gènere per excel·lència de la gent jove. I amb aquest llibre vam encetar aquesta col·lecció que pretén ser un llibre de gent jove que està fent coses molt interessants amb un contingut en base social i partint de l'autoreferencial ens està fent obres que arriben més a la universitat.
Sí, sí, a més gent a l'universal.
No? I en aquesta línia també hi ha el llibre del No t'oblidis d'escriure, de la Clàudia, que ens va semblar superinteressantíssim, ja només per començar el punt de partida, no? Ella troba unes cartes que el seu besavi escrivia a la seva besàvia durant la guerra, des del front, i a partir d'aquí fa una reconstrucció del que podia haver estat la vida de la seva àvia, que parlant d'això de que traspassem l'autoreferencial a l'universal sense voler-ho i fent aquesta recreació, està fent un retrat de les grans oblidades de la guerra, que no se'n parla mai, que són totes aquelles persones, mares amb mainada petita, que es van quedar a casa, van haver d'alimentar la mainada
les
com
dones,
van,
les
com
dones
van
a la rereguarda, sí, sí.
No? I moltes vegades es parla de la guerra civil i es parla del front, mm-hmm. no? I de primera línia, però les realitats...
Qui sostenia?
Les realitats són molt diverses mm-hmm. i són prou importants com perquè surtin a la llum, no?
Molt bé, molt bé. I vosaltres, ara mateix, en el moment en el que està l'edició en el país petit en el que ens movem, cap on va? Com ho veieu? Us trobeu ben tractats, maltractats, tant se us en dona, aneu a la vostra, passeu de si ens tracten o ens maltracten, demaneu suports d'aquells que hi heu, que no hi heu, que no arriben mai... Penseu que faltaria o que hi ha una bona política cultural o que falta pensar-s'ho de debò, seriosament, a fons, i que ningú s'hi posa?
Has fet moltes preguntes.
No s'ha sentit ningú, No s'escolta ningú ara, vull dir que, si voleu.
No, jo crec que...
Menú, perquè totes van allà mateix, no?
Sí,
política
sí.
cultural de país. Sector editorial, que vol dir llibres, escriptura, cultura i això que dèiem ara mateix. Està ben enfocat? Quan hi ha algú que ho comença a enfocar, se'ns esborra i ens el treuen del davant? O com ho tenim?
És un
perquè
molt
no, és només, no és només diners, són més coses que diners. Diners, evidentment, no? Pressupostos a zero, ja ho sabem. Però voluntat política real de construir... Des de Tremendes? Us sona? O vosaltres tireu i ja està.
Nosaltres tirem bastant i ens importa relativament poc altres coses, no?
Mm-hmm.
Quan estaves intentant fer tot aquest cúmul de preguntes, a mi m'estava venint al cap el resultat final, que és la persona que llegeix.
Mm-hmm.
I tenim la sort de que moltes persones ens diuen felicitats pel vostre projecte, les portades són superboniques, el que dieu és impressionant, i jo crec que això és el que realment ens omple a nosaltres com a editorial petita, no? Després que hi hagin altres coses, no sé, per mi, parlo per mi, són altres coses indirectes, no?
Mm-hmm.
I hi ha moltes editorials fent molt bona feina,
sí.
coses molt xules, hi ha molts festivals de poesia al nostre país, fent coses impressionants, alguns d'ells estan desapareixent, malauradament, també. Hi ha fires del llibre,
sí.
molt xules, i que estan començant a haver-hi més, i més variades. Per tant, jo crec que és bo, és un bon moment, per la literatura, per la poesia en general, però, bueno, també veiem que és molt difícil fer coses de poesia en llocs que són més institucionals, no?, per entendre'ns.
Entrar al Sancta Sanctorums, només hi té entrada els que ja tenien la puteta posada
dins. Sí, els que tenen un nom, els que tenen la puteta perquè ja han treballat o són coneguts de no sé qui. Bueno, sempre ha funcionat així el país, no?
Bueno, tots els països funcionen més o menys així, aquest massa. Però bé, doncs estem allà mateix.
Sí, però tampoc no és un lloc que ens interessi arribar. Nosaltres, és el que et deia abans, ens interessa potser fer més recitals a bars, perruqueries...
Que us conegui més gent de la que realment llegeix.
Sí,
exacte. Perquè és la manera.
Vosaltres penseu que hi ha més gent que llegeix de la que ens pensem?
Sí, clar.
A priori? És a dir, la percepció que teniu...
Sí, però també què llegeix... Quina qualitat de les coses que llegeix és qualitat, perquè pots llegir molt, però...
Sí, però no tria gens.
Exacte. Bueno.
Home, jo veig que hi ha lectors, però que encara s'ha de fer política per foment de la lectura.
Per foment de la lectura. I el foment de la lectura que ho hauríem de fer des de petitons, vosaltres creieu que això... que potser ja ho veu viure vosaltres, jo ja no, perquè jo encara sóc d'aquelles que em van ensinistrar en castellano i sin plan lector. Que això s'hauria de revisar una mica, no? Que ja està bé com estan els plans de lectura o que es podria incidir d'alguna altra manera.
A nivell d'escola, per
a
exemple.
A nivell d'escola, clar. Crear primers lectors, perquè si no tenim primers i segons lectors, és a dir, que quan canvies el xip als 12 anys
mira,
no t'hi tornes a posar, és una mica difícil.
Jo imparteixo tallers a l'Institut de Girona de poesia I sempre faig la mateixa pregunta quan començo el primer dia, i és: coneixeu algun poeta o alguna poeta viva?
I tots són morts, els que coneixen, no?
Sí. Però quan faig aquesta pregunta als profes...
També.
També.
Aquest és el tema.
Exacte, sí. Aquest és el problema. Els profes coneixen pocs poetes vius.
Sí, donant tallers ens hem trobat algun cop... jo he anat a fer, de vegades, a fer algun taller perquè volíem poetes vius, però són relativament poques les escoles, de moment, que estan fent això. És veritat que la ILC té un programa de poetes a les aules. Sincerament, no sé com està funcionant, no hi he participat.
Bueno, però
per exemple, la iniciativa aquesta em sembla una iniciativa molt encertada, per veure que la literatura és una cosa viva, que està passant actualment i que no estem parlant de coses decimonòniques i allunyades absolutament de la nostra realitat, no?
Bueno, doncs ho tancarem aquí, perquè el temps sí que se'ns tira a sobre. Està bé aquesta conclusió. Per donar idees, profes, poseu-vos a llegir poetes vius, aneu-los a escoltar. Si us plau, va,
i alguns que sí que ho fan, eh?
Sí, alguns que s'hi fan, doncs aquests que arrosseguin a d'altres. Moltíssimes gràcies per haver vingut, i els que ens escolteu ja ho sabeu, aneu a buscar les llibreries, a la biblioteca, i mireu si en la perruqueria del poble resulta que hi ha alguna presentació o alguna lectura interessant que organitzen els Tremendos de l'editorial Tremendes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
A veure, avui aquella lectura de llibre essencial que hauríem d'anar a buscar o de tenir a prop i de llegir és una lectura del llibre Sobre el feixisme, l'exili i la censura. Pere Calders. És una tria d'articles i contes distòpics que ha anat a cura de la Diana Coromines. De fet, és una reflexió sobre què en diria Calders de l'època que vivim. No ho sabem, però com que tots els debats tornen, i ja els hem trepitjat, viscut i travessat, i sobretot els escriptors hi reflexionen, doncs mireu, us porto una lectura d'un d'aquests articles d'en Calders, que us recomano, aneu a recuperar, a buscar el llibre. És un article que va aparèixer al diari Tele Estel, el 28 de novembre de 1969, i es titulava Jocs de mans i de paraules. Mentre els activistes i els teòrics de tot arreu han consumit anys de la seva vida treballant a favor de revolucions de gran espectacle, ens hem trobat que uns homes d'oficina i de laboratori, quiets i calculadors, generalment amb ulleres, alguns amb bata blanca i la majoria amb un aspecte físic molt allunyat del que la fantasia popular atribueix als guerrillers urbans i rurals, ens han donat d'alta en una revolució que entra de ple a la vida i a la conversa. No es tracta d'una al·lusió a condicions locals, tot i que podria semblar-ho, sinó d'un procés a escala mundial. Ens passa que, sota aquesta nova llum, hem de reconsiderar la nostra capacitat d'il·lusió i estem perplexos. Necessitem nous elements de convenciment. O juguem tots o esquincem les cartes, proposa una part de la joventut. I la gent gran, amb la mirada mústia i la sensació d'executar un número de trapeci sense xarxa sota, amb la lona del circ plena de forats, perd el gust del looping de loop. Ja ningú no se sent atret pel doble salt mortal amb els ulls tapats. Els possibles artistes tenen cada vegada més por, i a les grades hi ha un públic cada vegada menys entusiasta. La crisi, per sort, fa més mal al dogmatisme que no pas a les ideologies, però el que és ben cert és que de tant posar-les damunt la taula frívolament, de tant que cadascú ha provat d'apropiar-se-les amb ànsies de prosperitat personal o de grup, les ideologies han perdut una gran part del crèdit. I és trist, perquè aquest crèdit ens cal no tan sols per comprar esperances, sinó per edificar el futur des d'ara. I si provàvem de retornar a cada paraula i a cada concepte el seu significat primer? Hem abusat de la tendència de reconèixer idees abans de fer-les servir, més inclinats a mencir-les amb etiquetes afegides que no pas a fer l'esforç de la seva pura aplicació. Amb el mot democràcia, per exemple, seguit o precedit de guions que fan de coixí per encastar-hi títols d'incautació, s'han comès veritables atemptats. El cristianisme i el socialisme han sofert, a base d'aquest sistema, espoliacions gravíssimes. Sobre la llibertat abunden més les teories per a rebaixar-la de grau que els intents de fer-la consubstancial amb la dignitat humana. Podria ésser que les idees tinguessin un mecanisme de refús com el que el converteix en poc eficaços, fins ara, els trasplantaments de cor. La inserció d'un cos estrany provoca en l'organisme un desenllaç fatal. Vist així, la crisi no és de les ideologies, sinó dels ideòlegs mistificadors. Les trampes van quedar en el descobert. L'afany d'estrènyer les mànigues dels prestidigitadors fa que cada vegada hi puguin amagar menys cartes i menys coloms. L'espectador perd de mica en mica la ingenuïtat i la confiança. Seria un gran mal que, en virtut de tot això, ens envaís l'escepticisme i ens giréssim d'esquena la representació. Tot el que ocorre a la pista o a l'escenari acaba per afectar-nos profundament, sense comptar que hem pagat l'entrada a un preu fort. Si cal posar en joc la imaginació, i és realment necessari, que no sigui per afegir postissos a les paraules, sinó per expressar i realitzar les idees amb una total eficàcia. Fins aquí, Pere Calders sobre el feixisme, l'exili i la censura. D'Editorial Rosa dels Vents. Aneu-lo a cercar.